Benvinguts a l'Internauta.
Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb Germán Moreno, enginyer d'Eurecat. Aquest centre tecnològic ha col·laborat en un projecte europeu anomenat Icarus, que ha desenvolupat drons i altres tipus de vehicles preparats per actuar en situacions de rescat. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana destaquem l'última novetat de Google, que ja ens ha ensenyat com serà l'Ara, el mòbil modular que prepara pel 2017. Un projecte a 360 graus que ens permet visitar els cims més espectaculars del planeta i sabrem com es viu una tempesta de llampecs enregistrada amb una càmera que grava 7.000 fotogrames per segon. En el seu espai habitual, el consultor informàtic Joan Jofre parlarà de la nostra privacitat a internet i de com s'ho fan les webs per conèixer les nostres dades. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 3 de juny de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Darrerament tots hem sentit parlar d'aquests vehicles voladors petits, autònoms, que serveixen per fer tot un munt de coses que a vegades creen problemes. Últimament algun que s'ha creuat amb un avió sense avisar, però que és, i evidentment que són molt usats en tecnologia militar per a finalitats poc agradables, diguem-ho així. Però aquest nou vehicle, és evident que ha arribat per quedar-s'hi, és evident que és una evolució important en la història tecnològica i es pot fer servir per moltíssimes coses des de gent molt diversa. Avui, així a l'Internauta, volem parlar amb un grup de catalans, en aquest cas amb una persona que el representa a ells, el Germán Moreno. Com estàs, Germán?
Hola, bon dia, molt bé.
Benvingut. El Germán és de l'equip de robòtica autònoma, ja aprenguem la paraula, robòtica autònoma, d'Eurecat. Eurecat.org és l'adreça a través de la qual, si vostès tenen interès, poden saber moltes més coses sobre ells. I anem a parlar d'això que ara just estàvem comentant abans d'entrar-nos, si li hem de dir drons, si li hem de dir equips autònoms, com caram li hem de dir això, així que pot ser que comencem pel principi, Germán. Com hem de dir aquestes coses que volen?
Bé, o sigui, el nom comercial que normalment s'utilitza i que tothom té en ment és dron, com bé has dit. També és veritat que és un terme que originalment va néixer de l'aspecte militar i, per tant, a nosaltres no ens agrada tant nomenar-los així.
I com li dieu vosaltres?
Nosaltres utilitzem el terme que ve de l'anglès, que és UAV, que és robot aeri no tripulat, sistema aeri no tripulat.
UAV?
UAV, és Unmanned Aerial Vehicle.
Ah.
I una altra manera de dir-ho és en funció de com és el dron. Si el dron és d'ala fixa, que és per tenir-ho al cap com un avió, serien, bueno, pues això, ala fixes, o si són tipus helicòpters amb múltiples motors, són multirotors. Són maneres de dir-li. Hi ha moltes maneres de dir-li, totes són vàlides.
Jo diré el que em vaig apareguent a cada moment, d'acord?
Cap problema.
Escolta, comencem pel començament. Què és Eurecat?
Bé, Eurecat és el centre tecnològic més gran de Catalunya. Actualment té al voltant de 450 treballadors que donen servei a més de 1.000 empreses. Llavors, Eurecat és el resultat de la fusió dels principals centres tecnològics de Catalunya i, per tant, té múltiples àrees de coneixement. Per esmentar algunes, podríem dir robòtica, autònoma industrial, materials, plàstics, metàl·lics, ceràmics, desenvolupament de producte, big data i un llarg, etc. Llavors, com a centre tecnològic, el principal objectiu és fer recerca per tal d'innovar i fer una transferència tecnològica diferencial a les empreses per tal que aquestes puguin optimitzar els seus processos, millorar els seus productes i, en definitiva, ser més competitives. I això seria un resum de lo que és Eurecat.
I allà dins, l'equip de robòtica autònoma,
exacte,
us dediqueu a... Ja s'entén a crear vehicles o a crear
nosaltres,
coses que tenen, que van soles, diguem-ho així.
Si nosaltres no creem el vehicle, sinó més que res aportem tant intel·ligència als vehicles, tant aeris, que parlem de drons, també com, i també terrestres. Si dotem d'intel·ligència per mitjà de sensors que perceben l'entorn, d'ordinadors de bord que processen totes aquestes dades que rebem dels sensors, i això ens permeten fer diverses operacions i missions autònomes.
Per posar un exemple que la gent l'entendrà ràpid, no? Aquesta plataforma que heu creat per casos d'emergència...
Sí.
Imaginem un desastre natural, un terratrèmol, per posar un exemple d'aquests importants, no? Vosaltres què feu quan hi ha un cas d'aquest, o què heu fet? Com imagineu el treball de les vostres màquines?
Sí, primerament s'ha de dir que en aquesta feina només intervé el nostre robot, que és un multirotor, per utilitzar la paraula que hem utilitzat abans, o sigui, és un dron...
Tipo helicòpter, diguem.
Exacte, amb múltiples motors, sinó que també intervenen altres robots. O sigui, la idea és poder operar en qualsevol tipus de desastre natural, com poden ser desastres en el mar, terrestres o mixtes. Per tant, intervenen tant robots aeris de la fixa, no només multirotors, robots terrestres, robots marítims, etc. Llavors, dins de tot aquest entramat de robots, la nostra tasca era, bueno, eren dues tasques principals. Una era desenvolupar aquests robots multirotors per fer tasques que ven des del mapeig de la zona del desastre, per tenir una nova versió actualitzada de com està la zona.
Si és un terratrèmol, parlant de fotos...
Bueno, captem fotos i mitjançant certs algoritmes fusionem totes aquestes fotos en un únic mapa georreferenciat. Va. I això serveix als operadors per tal de saber com està la situació del desastre. Després també fem tasques de detecció de víctimes, portem càmeres tèrmiques que juntament amb altres sensors visuals ens ajuden a detectar per calor, per forma, entrenant els algoritmes, a potencials víctimes que estan en la zona. I tot això ens ajuda a tota la tasca de cerca i rescat.
Deixa'm de fer dues preguntes al respecte. Una, que l'has insinuat, no? És a dir, sempre n'hi ha una operadora darrere de tot això. És a dir, ens estem acostumant a veure aquestes màquines UAVs funcionant, però no pensem massa sovint que cap d'elles funciona solta, sempre n'hi ha un operador.
La idea d'un robot funcionant completament autònom, és a dir, ningú que estigui supervisant la seva operació, és molt llunyana. Si podem parlar de certes tasques autònomes, però realment sempre hi ha algú que està supervisant aquestes tasques.
Puc explicar un cas d'aquesta setmana que ens ha impactat molt als periodistes? Sí. El Los Angeles Times, per primera vegada aquesta setmana, un robot ha escrit una notícia sol, perquè van entrenar-los. És un cas molt curiós. Van crear un algoritme, a Califòrnia n'hi ha molts terratrèmols, com saps, i van crear un algoritme perquè un robot pogués escriure una notícia curta sobre un terratrèmol, que és relativament senzill. Es detecta que n'hi ha un terratrèmol, posa magnitud, posa no sé què, i publica directament. I aquesta setmana, dimarts, em sembla que va ser, per primera vegada, a Los Angeles Times, en la història del periodisme, un robot ha publicat un article sense intervenció de cap humà, cosa que, com pots imaginar, ha desfermat una polèmica molt notable. Però bé, a banda del robot escriptor, diguem que els altres robots no estan pensats.
I molt menys la robòtica aèria en tot el que implica. Qualsevol possible problema que pugui haver-hi, bueno, és un risc que ha passat alguns cops, que pot caure, pot arriscar vides humanes. Mm-hmm. A part, les hèlices són perilloses, poden tallar, i per tant sempre hi ha d'haver algú, de moment fins ara, i suposo que durant molt de temps, algú supervisant la tasca que fa aquests robots.
Estem parlant de coses petites o coses ja de més tamany?
La mida pot variar moltíssim. Si parlem de regulació, actualment tenim una regulació que no ens permet volar aparells de més de 25 quilos, amb la qual cosa aquí tindríem una limitació. Llavors podem parlar de plataformes de 2 metres d'ample com a molt gran, si els materials són suficientment lleugers i no portes gaire càrrega, i plataformes molt, molt petites com poden ser les de joguina que veiem en els nens.
A tot arreu. Però precisament vosaltres, en el cas que estàvem explicant abans, no?, d'un hipotètic terratrèmol, per exemple, deies, n'hi ha mapeja, d'uns sensors que permeten detectar si n'hi ha cossos humans, etcètera, i per tant reaccionar ràpid, però també fins i tot aportar auxili.
Exactament. La tercera tasca, que no l'havia esmentat també, és donar un kit de rescat a potencials víctimes. Si nosaltres, per exemple, durant l'operació, també s'ha de dir que durant l'operació estem donant imatges en temps real a l'operador i, per tant, l'operador és conscient de què està passant.
Pot prendre decisions.
Exactament. El robot pot estar fent una missió, però l'operador pot decidir parar la missió en aquell moment perquè justament a sota ha detectat una víctima que ell creu que és de difícil accés i, per tant, decideix socórrer-la. Llavors portem un altre sensor, en aquest cas sensors d'imants permanents, que es diuen.
De?
Imants permanents, un electroimà permanent que mitjançant un pols electromagnètic pot deixar d'imantar i, per tant, pot deixar caure un objecte que en aquest cas és un kit de rescat. Un petit kit de primers auxilis i, per tant, el robot es situa sobre de la persona, descendeix uns quants metres i li deixen caure un kit de rescat. Això és una altra de les coses que hem fet dins d'aquest projecte.
Vosaltres, en una situació d'aquestes, quants vehicles d'aquests poden estar movent-se?
En les simulacres i proves que hem arribat a fer, han estat operant alhora uns 4 vehicles, que és el robot de la fixa, que aquest robot vola més de 100 metres, i com està, té unes ales molt llargues que estan cobertes de panells solars i s'aprofita de les corrents tèrmiques per mantenir-se en vol sense un gas desmesurat de bateria. Per tant, pot mantenir-se a l'aire més de 24 hores. Per tant, és un robot que es manté durant tota l'operació en l'aire, dotant d'ulls a l'operador i fent un primer esbós, un primer mapa de la zona del desastre. Després, alhora, està el nostre robot, el multirotor, volant entre 60 i 30 metres en funció dels possibles obstacles que pugui haver per la zona, que està fent mapes més precisos, està buscant víctimes i està assistint a potencials víctimes que cregui l'operador que són de difícil accés. I alhora, per terra, van els robots terrestres. Un gran que va retirant tots els obstacles que podia haver pel camí.
Gran que estem parlant? Un cotxe?
Com una grua.
Com una grua?
3 metres per 4 metres d'alt.
Però absolutament robòtica, sense cap humà allà dins.
Hi ha un robot, hi ha un humà operant.
Però a distància.
Exacte, però és totalment autònom. I un robot molt més petit, també terrestre, que s'endinsa per tota aquesta zona i per els escombros i tot, i pot buscar pels interiors potencials
persones,
víctimes. I amb la qual són els 4 robots, si parlem d'un entorn terrestre, que estan operant al mateix moment. Després hi ha entorns indoors, interiors, com pot ser un centre on hi ha hagut una explosió química o el que se'ns pugui acudir. Llavors, aquí, per exemple, el nostre robot és un robot d'exteriors, opera un multirotor més petitó, que és preparat per interiors, que porta altre tipus de sensors que el permeten detectar
esquivar
obstacles.
Portes i parets.
Exacte. I fa la cerca de víctimes allà dins. El robot terrestre petit també actua allà dins, buscant potencials víctimes, i és un altre tipus d'escenari. I després està el mateix que el terrestre, però al mar, substituint els dos robots terrestres pels robots marítims. Un de gran que fa tot el recorregut fins a les víctimes. Normalment parlem del mar, les víctimes s'ajunten, llavors hi ha un cert nombre de víctimes. La barca, el robot gran va cap allà i deixa anar robots petits amb barques que deixen anar inflables on s'hi poden pujar les víctimes. I nosaltres també estem per dalt fent una petita exploració d'on estan les víctimes, i és el missatge que enviem als robots marítims perquè hi vagin.
Això n'hi ha una cosa que, per tu que estàs involucrat en això, deus trobar-ho la cosa més estúpida del món, però pels que no pintem res ni sabem res d'això ens impressiona molt, no? Imaginem que això està passant a Haití.
Exacte.
Perfectament se pot estar controlant des de Barcelona.
Podria. Actualment és complex. O sigui, l'operació la portàvem des d'allà, des de la mateixa zona del desastre. Estem parlant de comunicacions que teníem al voltant de quilòmetre, quilòmetre i mig.
Val.
Llavors,
per tant, és molt millor estar a prop.
Sí, clar. Per l'operador, percebre també l'entorn i saber a què s'està enfrontant és bàsic.
Val. Però, efectivament, es podria fer des de qualsevol part del món.
Exacte.
No? Tot aquest, quan desplegues tot això, m'imagino que hi ha una part que no sé si l'heu tingut en compte, no? Que és la reacció del que està dins, no? Perquè...
De la potencial víctima.
Efectivament, no? Ha de ser com molt, no sé com dir-ho, no? Molt sorprenent, molt un xoc cultural.
Clar, però bueno, això és...
De dir, tocar una mà humana no és el mateix que veure que t'acabo d'un rotor o no sé què.
Òbviament, al principi això pot impactar, però entenc que és com l'evolució tecnològica sempre ha sigut així. Imagina't fa 5 anys, el primer cop que vam veure un dron volant, un dron comercial volant, pues era impactant. Ara estem ja molt més acostumats i podem veure un i no donar-li la importància que abans li donàvem. Uh-huh. Això és qüestió d'acostumar-s'hi.
Uh-huh. Tot aquest operatiu li dieu projecte Icarus.
Sí, aquest Icarus és un projecte de recerca europeu, amb finançament europeu, en el qual han intervengut 24 empreses diferents i nosaltres fèiem la part de robòtica aèria en multirotors i també una part molt important, bàsica, en aquest projecte, que era la interoperabilitat, que és un concepte també molt important i que donarà molt a parlar.
Què és això?
Això és el que ens permet comunicar-nos amb altres robots, que tots els robots es comuniquin entre ells i treballin amb sinergia i puguin fer tasques col·laboratives. Per dir-ho d'una manera que s'entengui, podríem dir que cada robot parla el seu idioma, com les persones. Podem parlar uh-huh. català, castellà, anglès... Però necessitem un llenguatge estàndard que tots els robots el puguin comprendre i puguin enviar-se missatges entenedors. I també per l'operador, per l'estació de control, que al final és un altre programa, que rebi missatges que siguin entenedors. A la llarga el que significa és que el robot terrestre, per exemple, envia la seva posició GPS, el posicionament global que té a la Terra, l'envia a l'operador. Llavors, l'està enviant en un missatge, en un llenguatge en concret. Aquest llenguatge...
informàtic, estem parlant.
Sí, exactament. Es tradueix a un estàndard que hem escollit, hem ampliat per aquest projecte, es tradueix a aquest estàndard, s'envia a l'operador i a l'ordinador de l'operador es torna a traduir en el llenguatge en el qual l'estació de control està implementada.
Ja heu fet un Google Translate de robots.
És una manera de dir-ho, sí. Bàsicament és això, és un traductor... Hem definit l'estàndard i hem fet un traductor dels diferents llenguatges que operaven els robots a aquest estàndard.
Perquè en una situació real, de conflicte real, d'un problema seriós, un terratrèmol, això, tu què t'imagines en un futur immediat que es poden desplegar 50 d'aquests robots, 100?
Clar, depèn de la magnitud del desastre. A la llarga, ara potser estem una mica lluny de... una cooperació de tants robots alhora, però a la llarga sí, sí, sí. Hem de pensar també que, per exemple, un robot de la fixa pot cobrir un terreny molt gran. Un robot multirotor fa feines més precises en terrenys més petits, per temes d'autonomia, etc. Amb la qual cosa, si la zona del desastre és molt gran, el que es podria fer a la llarga és desplegar múltiples multirotors i cadascú té una secció, una zona del terreny, en la qual ha d'operar i fer la seva cerca de víctimes, el seu mapeig, tots aquests mapes podrien arribar a l'operador i fusionar-los allà a terra, etc. Amb la qual cosa, sí, a la llarga seria un plantejament.
Mm. Ens haurem d'acostumar, no?, a tindre robots per tot arreu, o què?
Sí, jo diria que sí, perquè fan feines amb més precisió, repetitivitat i al final, tot i que pugui semblar que és un cost tenir un robot, si posem com a exemple els drons, si han crescut tant en aquests moments, també és pels temps de crisi en els que vivim. És una eina que un cop comprada pot servir per fer tasques que abans costaven molts diners d'una manera molt barata. Per exemple, si imaginem una tasca amb menys valor científic, com pot ser la gravació d'un avent o d'una pel·lícula, la gravació d'una pel·lícula des d'un punt aeri. Abans necessitaves una grua, tota la infraestructura per muntar la càmera, fer un recorregut que no sempre era fàcil de fer amb aquesta grua. Ara l'operador agafa el robot, no fa falta ni que sigui autònom, el vola, fa el recorregut que vol el director i ja està. I el cost que ha sigut el robot en si, que estem parlant de potser 2.000 euros, I això et pot servir per una pel·lícula, una altra. És un exemple molt, molt fàcil. I en temes de cos de vides humanes, òbviament, ja ens entrem en el tema de cerca i rescat de supervivents, inspecció d'infraestructures, si pensem inspecció de plantes de petrolíferes, d'aerogeneradors, tot el risc que corre la gent que fa aquesta inspecció, ara ja no la correria, qui correria aquest risc és el robot. Si el robot es trenca, és una pèrdua material, és incomparable a la pèrdua d'una vida humana.
Quan, m'imagino que quan esteu estudiant i treballant en tot això, el grup que esteu aquí a Eurecat, la imaginació ha de ser una part desbordant de tot això, no? Perquè, clar, és un terreny inexplorat al final, no?
És un terreny inexplorat. Hi ha molts grups que estan treballant en això i al final agafes idees d'uns i altres i en funció de la tasca que has de fer, apliques aquestes solucions millorades o amb petits canvis que fan que puguis fer la teva tasca. Sí, sí.
Puc fer-te una pregunta que no voldria que sonés irresponsable ni insultant, per dir-ho així, perquè estem parlant de coses serioses, però és divertit? Té un punt d'excitant, de divertit,
home,
estar treballant amb aquest tipus
si
de tecnologies?
Si parlo subjectivament, en el meu cas, a mi m'apassiona la meva feina, amb la qual jo sí la trobo divertida. He de dir també que estic acostumat, inclús dins de l'empresa o en visites, que vingui gent a dir que estem jugant. No és un joc. O sigui, és una feina, a més, comporta molta responsabilitat perquè un mal disseny, una mala implementació del sistema de navegació del robot pot provocar accidents greus. Un robot, nosaltres operem amb robots que tenen hèlices de més de 20 centímetres de fibra de carboni que allò a la velocitat que gira et talla una mà i, bueno, ho et mata, si depèn on et doni. I clar, això
tant,
és una certa responsabilitat.
No broma,
jo he de dir que mentre treballo m'ho estic passant bé, disfruto perquè m'apassiona la meva feina, però té una certa responsabilitat i no estem jugant ni molt menys.
Tu aquesta, tota aquesta tesis que s'està posant de moda de dir al final cadascú tindrà el seu propi robot, les cases estaran plenes de robots, tu això ho veus? Des de la perspectiva que tens tu d'estar tocant-ho cada dia, tu creus que realment arribarà un moment?
Sí, a veure, hi haurà tasques que sempre les farà millor una persona i això, si parlem de, per exemple, el robot de cuina que et fa el menjar, doncs hi haurà persones que no voldran tenir un robot de cuina perquè pensaran, a mi m'agrada cuinar i jo crec que cuino millor. I és així. I en canvi altres que preferiran invertir aquesta feina, en fer aquest temps en fer altres coses i voldran el seu robot de cuina. Pues això és extrapolable a qualsevol tasca que es pugui fer dins d'una casa o en qualsevol lloc.
M'he sentit la literatura des de fa més de 100 anys que parla de robots, sempre planteja aquesta qüestió, no? El robot és més eficaç, és més bo, treballa millor? O el robot, n'hi ha com dos imatges del robot, no? El robot fred, calculador, que t'acabarà matant i que un dia farà el HAL, i el robot, diguem, que te soluciona la vida, que canta, que toca la flauta i que te neteja la casa a una velocitat espectacular, no? És a dir, són dos caricatures, m'imagino, no? Però
no és ni una cosa ni és l'altra, o sigui, per exemple, un altre cop, el robot de cuina, jo crec que el toc que li dona una persona al cuinar mai li donarà un robot. Un robot pot fer la seva feina constantment bé. Podríem parlar de que sempre la seva feina és repetitiu. O sigui, la repetitivitat un robot te la dona. Però l'excel·lència és difícil d'obtenir amb un robot, almenys avui en dia.
Els robots poden aprendre per ells sols? És a dir, pot arribar un moment en el qual el robot faça algo per la qual cosa no ha estat programat?
És complicat contestar aquesta pregunta amb els coneixements que tenim avui en dia. Podria ser. Si parlem del que hi ha avui en dia hi ha molts algoritmes que se'n diuen entrenadors que vas dotant el robot de, si parlem de percepció, imaginem la detecció de víctimes que parlàvem abans del projecte Icarus. Pots dir-li, mira, aquesta persona, aquesta cosa que veus aquí és una persona. I el robot aprèn que aquesta forma és el d'una persona, amb la qual cosa ja ho sap. i pots anar dient-li què coses són persones i què no. Aquesta cosa que també té la mateixa temperatura que una persona no ho és perquè és una
porta
pedra.
Porta cua i és un
exacte.
Gos.
I per tant, pots entrenar l'algoritme, i a la llarga el que vol dir és que pots entrenar el robot perquè aprengui i sàpiga detectar el que és. Però per si sol, que aprengui per si sol, ara mateix estem molt lluny d'això.
Però podria passar? Perquè això seria... Aquí sí que n'hi hauria un salt...
Un salt, sí.
Clar, és a dir, no sé si és dir massa, no? Però un robot conscient, clar, això seria una forma de vida al final, no? Seria
sí, clar. No sé jo fins a quin punt es pot imitar la consciència i arribar a aquests extrems. Ara mateix no et sabria respondre, la veritat.
Quan us plantegeu una experimentació com aquestes, m'imagino que ara, malgrat tot, per exemple, tot el tema aquest dels drons, com vas dir, que es deia, UAVs, tot el tema aquest dels UAVs, etcètera, de repente és com si tot el món hagués adoptat un mateix estàndard, no? Els rotors, quatre rotors,
clar,
flota,
sí.
No sé què tal. Deu ser molt complicat tindre una idea diferent aquí, no?
O
us dediqueu a això de dir... I per què quatre, i per què no cap per avall, i per què no cap per amunt,
sí.
o tothom s'apunta als estàndards que ja funcionen?
Sí, a la llarga el comercial normalment és l'estàndard, però nosaltres sí que treballem amb diverses configuracions, perquè bueno, analitzem què ens aporta cada configuració i en funció de l'operació que hem de fer escollim una o altra. Per exemple, si parlem de números de motors, l'estàndard és veure robots, UAVs, amb quatre motors, quatre braços, és el que tothom té al cap. Perquè és, diguem, la configuració més controlable, més fàcil de volar, que et dona la suficient autonomia i la suficient capacitat de càrrega per portar una càmera, que és el que al final se li posa normalment als drons més comercials. Però en canvi, per exemple, en el nostre projecte Icarus, nosaltres què volíem? Nosaltres volíem portar més càmeres, volíem portar molts sensors, això era molta capacitat de càrrega, però també volíem volar bastant. Llavors, si poses més motors a la teva plataforma, cada motor té la capacitat d'aixecar X quilos, doncs, si poses més motors, pots aixecar més pes. També augmentes el consum, voles una mica menys, tot això és una equació que s'ha d'anar estudiant i optimitzar per cada aplicació.
Podríem dir que feu robots a mida, per dir-ho d'alguna forma?
Sí.
És a dir, que vosaltres estudieu una situació i genereu el robot necessari per a aquesta situació?
Sí, seria una manera de dir-ho també. Això és una de les tasques que podem fer. O sigui, si hi ha una aplicació, escollim l'estructura, una estructura adient, en temes de mida... principalment, i la dotem de la cadena de propulsió, que estic parlant de les motors, les hèlices, les bateries, aquesta equació, una equació de tots aquests paràmetres d'una manera adient per fer la tasca en concret de manera òptima.
Germán, n'hi ha una pregunta que sempre ens agrada acabar l'internauta fent-la, encara que n'hi ha casos com el teu que realment reconeguem ja d'entrada abans de fer-la, que és possible de respondre, però mirem la teua imaginació, no? Que és,
a veure.
Com t'imagines tu tot aquest món relacionat amb la feina que esteu fent aquí a l'equip de robòtica autònoma de l'Eurecat? Com t'imagines aquest món d'ací a 5 anys?
D'aquí a 5 anys?
Què acabarem tenint? Robots que repartiran paquets i tot això que diuen els d'Amazon?
Primerament, ara mateix hi ha un boom gegant de fer tasques amb aquest tipus de tecnologia, no totes tenen sentit. Sota el meu punt de vista, també aquí hi ha un punt de vista subjectiu. Però si parlem d'aquí a 5 anys, primerament, per donar la possibilitat a aquests robots de fer aquestes tasques, jo el que veig és que la majoria de sensors que ara se'ns acudeixen, que estaria molt bé utilitzar, però no podem, per mida, per pes, perquè no són integrables en els ordinadors, jo crec que un primer pas és miniaturitzar aquests sensors, fer-los lleugers, integrables en els ordinadors, per tal de fer que aquests drons, aquests UAVs, puguin fer tasques d'altre tipus de tasques, ampliar molt les possibilitats. I una altra millora que jo veig indispensable, i que espero que no som experts en això, el nostre equip, però espero que sigui una millora que es faci en els propers anys, és l'autonomia, les bateries. Les bateries, al igual que ens passa amb els mòbils, duren molt poc. amb la qual ara, optimitzant el límit i fent un anàlisi exhaustiu, podem arribar a volar 30, entre 30 i 40 minuts amb tots els sensors que necessitem. Jo crec que això és poc i el que provoca és que emitis molts més robots i moltes vegades parar la missió, tornar a carregar o substituir les bateries, anar a volar. Jo crec que una millora importantíssima en els propers anys hauria de ser les bateries.
Però això sembla que va complicat, perquè realment si algú inventara un mòbil que no fes falta carregar-lo es faria ric i per tant si ningú l'ha inventat vol dir que no deu ser tan senzill això.
No, tan senzill no deu ser, sinó efectivament ja estaria inventat, però no dic arribar al punt de que pràcticament no faci falta carregar, però sí que ens permeti volar, parlem d'hores, 2 hores, en funció de l'operació això seria una millora immensa. Entre això i miniaturitzar els sensors i fer-los integrables a les plataformes, ampliaríem moltíssim les possibilitats amb aquests aparells.
Molt bé, Germán Moreno, de l'equip de robòtica autònoma d'Eurecat, aquells que vulgueu saber-ne més, www.eurecat.org.
Exactament.
Ja hi ha tota la informació sobre la tasca que fan, especialment en aquest cas, sobre aquestes tasques relacionades amb la possibilitat de fer rescats en situacions de conflicte, etcètera, etcètera, fent servir UAB, en què edat que li hem de dir?
UAB.
Fent servir UABs. Com era la traducció?
Unmanned Aerial Vehicles.
Això.
Sí, vehicles aèries.
Vehicles aèries no, no...
Tripulats.
Sí, no humans, no tripulats. D'acord, molt bé. Germán, gràcies per haver...
A vosaltres per convidar-me.
Bueno, primer per tota la feina que esteu fent en tot això, que és una feina apassionant i que espero que doni molt bons resultats, i després per haver volgut compartir aquesta estona aquí a VilaWeb.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
El fabricant suís de material de muntanya Mammut ha posat en marxa un projecte interactiu que accedeix a alguns dels cims més emblemàtics del món amb una càmera de 360 graus. D'aquesta manera, l'espectador pot contemplar tant en vídeo com en fotografies paisatges tan increïbles com l'Everest, l'Elbrus o el Mont Blanc. El professor i físic Liu Ningyu, de l'Institut de Tecnologia de Florida, va captar una tempesta amb una càmera que grava 7.000 fotogrames per segon. Gràcies a aquesta tecnologia es poden observar els llampecs amb una gran precisió, un espectacle de la naturalesa que ja ha vist més d'un milió d'usuaris en pocs dies. Es diu Ara i serà el primer mòbil modular de Google. El dispositiu es llançarà l'any que ve i tindrà aquest aspecte, tal com es mostren les imatges d'aquest vídeo difós per la companyia. El dispositiu de 5,3 polzades tindrà una base permanent formada per la pantalla, la memòria i el processador. A partir d'aquí se li podran afegir diferents mòduls sense haver de pagar l'aparell, com ara la càmera, el micròfon o l'altaveu.
En Joan Jofre t'ho resol.
Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Com estem?
Jo nerviós i espero que quan acabem aquest programa, els que ens estiguin veient estiguin nerviosos.
També. Estàs nerviós perquè ens has d'intentar explicar alguna cosa que és una mica complicat de fer entendre, oi, em sembla?
I que fa por.
I fa por. Crec que avui ens parlaràs de la privacitat a l'hora de navegar, no?
A l'hora de navegar, sí. Hem parlat moltes vegades de privacitat,
sí.
D'allò de com guardar les dades, tot això, però avui explicarem com és allò tan curiós que passa que quan estem navegant ens surt un anunci d'una cosa que ens interessa i diuen, ai, mira, diu, on ha encertat, tu, aquests?
Això ho estava buscant jo aquest dia i avui em surt aquí.
Això ho estava buscant i ara em surt un anunci. Quina casualitat, oi? Doncs no.
No és casualitat.
No és casualitat.
Som-hi.
Saps que hi ha una prèvia. Moltes vegades ara, no moltes no, pràcticament totes, quan entres en un web nou, et diu, aquest web utilitza cookies,
sí,
o galetes, si ho posen en català ben correcte, diu, aquest web utilitza galetes, feu clic aquí per acceptar, o si seguiu navegant acceptareu, sí, etcètera, 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 etcètera. És un rotllo que no...
I et demana que les acceptis.
Et demana que les acceptis. Sí. Això és per una normativa que van fer els de la Unió Europea, però no serveix per res. És a dir, l'únic que serveix és per emprenyar-te quan et surt el missatge la primera vegada, perquè tothom li ha de dir que sí. Bé, i si li dius que no, a vegades el web no et funciona, o sigui que...
És un pur tràmit.
És un pur tràmit i no només quan li dieu que sí accepteu les galetes, sinó que accepteu les galetes i un grapat de coses que venen a continuació.
Doncs explica-les.
Que ara ens les explicarem.
Som-hi.
Bé, escolta'm, aquestes coses que avui us vull explicar tenen un nom molt raro. Així el nom comú es diu trackers. Jo ho he traduït com rastrejadors.
Sí.
I oficialment se'n diuen tecnologies de seguiment de terceres parts.
Trackers o rastrejadors? Ens quedarem amb, amb aquesta denominació, que és més senzilla.
Però les tecnologies vol dir que són coses que et van deixant al nostre ordinador una tercera part que no sabem qui és, perquè normalment no és mai la persona a la que estem veient la web. Una tercera part allà ens deixa una cosa i allà s'hi queda. I ja veurem què fan amb ells.
A veure, com funcionen els trackers o rastrejadors?
Mira, el propietari del web decideix quins rastrejadors vol posar quan visites tu la seva pàgina.
Sí.
Mira, per exemple, en el cas de Pantsalla, nosaltres posem quatre webs, quatre rastrejadors.
Per exemple, quins són?
El botó del Twitter, és a dir, perquè puguin publicar-ho al Twitter, si volen, aquell article.
Perquè puguis compartir aquell article al Twitter.
Perquè puguis compartir. El Gravatar, que és una imatge que hi ha en tots els blogs de WordPress, que tu pots associar, si vols donar-te d'alta una imatge,
correcte,
quan fas comentaris i coses d'aquestes, són la imatge. Les estadístiques del Google Analytics, és a dir, així sabem qui ve, i les estadístiques que fa WordPress del nostre web. Això sembla normal.
Poseu quatre, que són els més comuns i que surten sempre a l'encapçalament.
Surten normalment a l'encapçalament. Però, per exemple, els del New York Times en posen 15.
15.
15. I allà hi ha de tot. Allà hi ha de tot. Ja veureu com després es pot saber. I he arribat a veure en 20.
En quines webs? En quin tipus de webs?
És igual, no. Depèn de com vulguin jugar amb la tecnologia, perquè hi ha que serveixen per anuncis, hi ha que serveixen per després localitzar-te a tu, hi ha que serveixen per agafar-te les dades. És a dir, hi ha allà un pupurri de tot.
Perfecte.
És a dir, i fixa't que els noms d'aquests ja, bueno, li diuen trackers, li diuen beacons, li diuen flash cookies, li diuen pixel tags. Bé, és igual, n'hi ha moltíssims. Hi ha fins i tot alguns que, si tu no has acceptat la cookie, per exemple, els del Wired, una web de referència per a tothom,
sí,
els del Wired, si tu tens bloquejats els anuncis, et treuen un gran missatge que et diuen...
Subscriu-te.
Nosaltres treballem o guanyem la vida amb els anuncis. Diu, si tu no el vols veure, paga i veuràs una web sense anuncis. El qual em sembla molt...
Estan en el seu dret, no?
Sí, et diuen, si tu vols fer-ho gratis, em passa't els anuncis. No vols anuncis, paga.
Bé, perfecte.
Cadascú... Llavors, què ens recullen de nosaltres? Podrien dir poca cosa? No. Ens recullen.
Que ens recullen, sobretot, i per què ho faran servir tot això, eh?
Sí, ens recullen el nom, moltes vegades el nom, l'adreça del mail. Acaben sabent quin és el nostre sexe, quina és la nostra edat, on vivim, des de quina IP ens estem connectant, què ens agrada, quines webs hem visitat...
I tot això ho poden saber només quan entres a la seva web. És a dir, poden saber inclús el teu sexe...
A la primera no. És a dir, la primera vegada que entres en una web, o la primera vegada que entres a internet,
sí,
si tu fossis verge i entres a internet... A
verge primera, tecnològicament no poden
sí,
saber res.
A la primera no ho sabrien, però com que tu vas fent, tu vas entrant a llocs,
tu
vas deixant rastre, et vas subscrivint, dius, posi el seu nom i el seu correu perquè li enviarem aquesta informació cada dia.
I patapam, allà ja et tenen.
I allà patapam. I tu vas deixant rastre, vas deixant rastre. I aquests els van ajuntant. I com ho fan? Doncs, mira, primer intenten identificar-te unívocament, amb el teu navegador. És a dir, tu penses que tu tens un navegador igual que el meu, igual que el de tothom. No és veritat.
Però no, cadascú té un personalitzat.
Cada navegador és diferent del costat. Perquè tu amb el navegador tens unes preferències,
sí,
tens un idioma amb el que navegues, tens uns plugins que has afegit, tens uns tipus de lletra que tens amb el teu navegador que no tenen el del costat, i com que tu ets únic respecte a molts milions del costat, doncs a tu et tenen identificat. I com que saben que aquell és el teu navegador, saben com et dius tu, en seguida.
Perquè la gent ho entengui, el que pot passar moltes vegades és que si tu busques una paraula a Google en un ordinador i fas el mateix procediment en un altre, segurament sortiran resultats diferents en funció de...
De les teves característiques.
Exacte.
Podria ser. Podria arribar a ser-hi tot, sí.
I això he fet la prova alguna vegada i m'ha passat.
Això és com aquell famós, el que hem dit moltes vegades, que segons amb què naveguis, el preu d'un bitllet d'avió és més car o un hotel és més car o més barat.
També es diu, sí.
No, això no es diu, això és...
És segur.
És segur, sí. I a més ho han... ho han confessat, entre cometes. Però està confessat, és a dir, diu, si nosaltres sabem que hi ha gent amb més poder adquisitiu, li venem més car, ja està.
Això ho poden arribar a fer?
I es queden més amples que llargs.
Déu-n'hi-do.
O sigui, recullen totes aquestes dades, llavors què fan amb elles? Les empaqueten. És a dir, normalment, no, aquesta gent no venen, normalment, no venen una dada teva. Mm. Venen un paquet de dades. És a dir, tu ets un senyor que vendràs tovalloles de bany aquest estiu i tu vols un paquet de dades destinat a senyors i senyores que se'n van a la platja aquest estiu, que els agrada la platja.
Val.
Possiblement, si vius a les Urdes, tu no ets un usuari normal de tovalloles de platja, a no ser que te'n vagis de vacances. Però això també ho saben.
Saben tots els hàbits.
Saben tots els teus hàbits. Jo us deixo una adreça que és molt divertida, que es diu Panopticlick. Perdoneu, ja teniu les adreces aquí posades sempre.
Posarem aquí sota.
Sí, és una web de l'Electronic
Frontier
Foundation, que són una gent que es dediquen sempre per vigilar per la privacitat de les dades. I llavors tu et connectes i et diu la probabilitat de que t'encertin el teu navegador. O sigui, com de diferent és el teu navegador respecte a tots els altres que s'han anat connectant aquell dia.
D'acord.
I pot ser un entre 2, 3, 4, 5 milions de navegadors que corren pel món, clar. És a dir, que en trobin un altre igual que el teu, això els té sense cuidado. Aquesta gent funcionen amb grans volums d'informació. I si els ensenya, van. Llavors, una vegada sabeu que us poden enganxar, diu, com podeu fer que no us segueixin tant?
Perquè que no et segueixin és gairebé impossible?
Que no et segueixin... està tocant l'impossible, sí.
Està tocant l'impossible.
I a més, si tu desactives tots aquests seguiments, que ho podries fer, si els desactives, hi ha coses que poden deixar de funcionar en el web.
D'acord.
És a dir, no només webs qualsevol, és a dir, un web d'una entitat bancària que necessita alguna d'aquestes, entre cometes, habilitats per seguir donant-te els serveis. O sigui, desactivar-ho del tot no ho podràs fer.
És bastant complicat.
És bastant complicat. Llavors hi ha un plugin...
Per minimitzar aquests efectes.
Per minimitzar-los. Es diu Ghostery. I us el deixo, però està per tots. A mi m'agrada molt perquè està per Firefox, per Chrome, per Safari,
Opera,
per Explorer, per Opera. És a dir, tots els principals navegadors que corren pel mercat. I llavors el que et fa és que t'avisa cada vegada que entres en un lloc qui t'està seguint i quins... trackers d'aquests...
Quins rastrejadors t'està posant a sobre.
I et deixa desactivar-los.
D'acord.
Per exemple, tu pots desactivar tot el que són coses rares. És a dir, deixes els d'estadístiques. És a dir, a mi, que un senyor estigui fent estadístiques de quanta gent li funciona, a mi no em molesta. Li sumen, diu, una visita més, dues visites més, tres visites més. Que em posin anuncis segons quins, tampoc, a vegades no em molesta massa, i a vegades sí molesta. Però tu pots anar decidint, perquè et donen informació, cada un dels que et surt, quanta informació t'està agafant o et deixa d'agafar, i per qui el fa servir, per què el deixa de fer servir.
Això cada persona és un mòbil.
Llavors, et surt una llisteta baix a la dreta, i tu pots dir aquest sí, aquest no, aquest sí, aquest no, aquest sí, aquest no, i tu decideixes què vols que et segueixi.
Perfecte, cada persona és un món i triarà el que més li...
I encara més, hi ha una altra web molt divertida, molt divertida, que es dedica a mirar què passa amb les... O sigui, els que més fan servir aquests trucs són els venedors i les empreses de notícies.
D'acord.
Per què? Els venedors per vendre. I les empreses de notícies perquè funcionen a base d'anuncis. El que abans deien The Wired.
Sí.
Bé, doncs hi ha un que s'ha dedicat a recollir totes les empreses periodístiques del món mundial i tu pots seleccionar-ne la que tu vulguis i veure què fa amb les teves dades.
Ah, sí?
És a dir, des del teu navegador, des d'on reps les dades,
sí.
Per exemple, sabem que VilaWeb no té els ordinadors aquí, que els té fora, però si aneu allà i ho veureu, no els té aquí, i quins seguiments fan, per exemple, l'estadística, on té el gestor d'estadístiques, on està.
Quin és el recorregut que fan
Quin
aquests trackers?
Quin és el recorregut de les teves
dades? Des de l'origen fins al receptor, no?
Sí, això vol dir que són tota una sèrie de connexions que el teu ordinador va fent involuntàriament per arribar a trobar tota, o a donar tota aquesta informació. M'he entretingut a mirar els nostres amics de la Libertat Digital,
I què t'ha sortit?
M'han sortit que tenen 107 connexions quan tu mires la seva pàgina.
107?
107.
I cap on van?
Us deixo un mapa, mireu-ho.
Aquest és el mapa.
Van cap a tot arreu. Són els que, dels que jo he anat xafardejant per allà,
sí?
Són els que n'hi he trobat més. Cosa que a vegades diu, i què fan aquesta gent amb tantes coses?
Per què ho necessiten?
No ho sé, perquè clar, jo si vull saber quanta gent em visita, una vegada ja en tinc prou. Sí. Dues. Per comparar que l'un i l'altre no m'estiguin donant la mateixa informació. Però bé. Llavors, resulta que nosaltres volem saber què saben de mi aquestes empreses.
Exacte.
Ho tenim complicadíssim.
No es pot saber.
No es pot saber, la resposta és no es pot saber, però pots intentar-ho. Fa uns anys va haver-hi un nano austríac, un estudiant, que va intentar fer-ho en Facebook. Això va sortir a totes les notícies, a tot
arreu,
això, crec que era el 2011 o una cosa així,
sí.
Que va demanar-li a Facebook, es va limitar a dir, senyors de Facebook, doneu-me les dades que teniu
de meves.
Bueno, això era el 2011, estem al 2016 i encara hi són.
Encara no han respost.
Sí, han respost moltes vegades, algunes vegades han respost que no, però encara hi són i, clar, s'hi ha posat per mig molta gent. S'ha arribat a crear fins i tot una empresa, sense ànim de lucre, una organització, que es diu Europa versus Facebook, el versus no sé si ho traduiria com a contra, Europa versus Facebook, que està ajudant amb aquest i a molta altra gent que vol saber què té Facebook d'ells.
No. Perquè, bueno, recordem que tu quan et dones d'alta a Facebook estàs acceptant una sèrie
de normes, exacte. I fins i tot aquest el que volia era que li diguessin que quan ell es donava de baixa quedaven esborrades totes les seves dades en els arxius de Facebook.
Això em sembla que no li assegura ningú.
Tampoc és exactament així.
Em sembla que no.
Bueno, si voleu, hi ha us deixo una pàgina on vosaltres podeu fer una petició perquè Facebook us doni les vostres dades. La petició no la feu al Facebook, ni la feu al comissionat irlandès de protecció de dades, d'irlandès perquè Facebook està a Irlanda.
Té la seu a Irlanda.
Sí, la seu europea, fiscal. La seu fiscal i la seu europea la té a Irlanda. Em sembla que la fiscal la té a Luxemburg.
Sí? Google em sembla que la té, per exemple, la seu fiscal la té a Irlanda perquè tenen una sèrie d'avantatges fiscals
és
a l'hora de tributar.
Però si no, directament, la queixa ja va directament al comissionat europeu perquè ja no li fan cas a ningú. Però és igual. Aquest és bastant exagerat. Últimament s'estan posant una mica més a to. Els de Google, que són una mica més, en aquest cas, més intel·ligents, fan veure que et donen les dades. Llavors, tu te'n vas a la pàgina del About Me de Google, és a dir, tu entres a Google, te'n vas a l'About Me, i et diu que és tot el que saben de tu. Clar, com que això té trampa, perquè tu ja els has donat aquestes dades. Quan tu t'has donat d'alta a Google, tu ja li has dit com et dius, moltes vegades li has dit l'edat que tens, el teu sexe, i totes aquestes coses. Per tant, és una mica de trampa, perquè després hi ha un grapat de dades, i us deixo tot de links de Google, per exemple, si feu servir Android, us deixo un link on us dirà per on heu estat del món.
Perquè aquesta és curiosa.
Us va seguint.
I aquesta també és de Google.
I també és de Google perquè amb l'Android, que és de Google, t'està seguint per tot
arreu. I sap on t'estàs connectant en tot moment.
En tot moment. Per exemple, si voleu saber les cerques que heu fet a Google, hi ha una pàgina que us diu tot el que heu anat buscant per Google. A Google o a YouTube. Hi ha una altra pàgina també de YouTube.
Tot plegat fa bastanta por, eh? Tot el que pot arribar a saber d'una persona.
Tot plegat fa bastanta por. Després, per exemple, i això heu d'anar al tanto, hi ha una altra pàgina que diu Google quins programes poden accedir a les teves dades de Google. Això és molt important. Vigileu que sigueu conscients qui està accedint a les vostres dades.
És a dir, tots els acords que té Google perquè entrin.
I que tu has acceptat, eh? D'una manera o una altra, a vegades sense saber-ho, però que tu has acceptat. No ho han fet mai sense el teu consentiment.
Sigui el donar-te d'alta, sigui el fer una sèrie de canvis.
Però vigileu qui està accedint a les dades de Google en nom vostre. A més. O sigui, si no us hi posat nerviosos, m'he explicat fatal.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Joan. Ens veiem la setmana que ve.
La setmana que ve.
Vinga. La setmana que ve més.
Vinga.
The second glance she Because they can't find like as a
she lives in the north. Until today, people come up. There